ens podries explicar com i quan neix l'associació Banc Farmacèutic?
Sí, tant. Banc Farmacèutic neix el 2007 copiant un model que ja existia a Itàlia, i és l'Àlex Franchat, el fundador i actual president, qui ho va portar cap aquí, qui va iniciar l'activitat de Banc Farmacèutic. El nostre principal objectiu és donar visibilitat a una pobresa farmacèutica que existeix al nostre país i que afecta gairebé el 5% de la població espanyola, i el que busquem és, pues, evidentment, que hi hagi canvis legislatius, però mentre aconseguim aquest objectiu, el que fem és aplicar diferents programes per facilitar l'accés a la medicació a aquelles persones que no poden accedir a dia d'avui per motius econòmics.
No obstant, Xavier, digue'm quina és la vostra principal missió com a entitat.
La nostra missió és, com a entitat, és afavorir la inclusió social de les persones a través de la millora de la seva salut, promovent una cultura col·laborativa. Amb això som pioners, diguem-ne, posant a la mateixa taula el tercer sector, el sector privat i el sector públic, i treballant en equip gràcies a una plataforma tecnològica que ens ho permet posar-nos en xarxa aquests tres agents per facilitar la medicació a aquestes persones que tant ho necessiten.
Com definiries el concepte de pobresa farmacèutica?
Bueno, el concepte neix d'una pregunta que fa el Centre d'Investigacions Sociològiques, en la que, dintre del seu estudi del baròmetre sanitari, fa una pregunta als entrevistats, a que els diu: vostè ha deixat de prendre medicació en algun moment per motius econòmics? I, com dèiem, doncs, gairebé el 5% de la població ha contestat que sí.
O sigui que, menys mal que es va fundar el Banc Farmacèutic per pal·liar aquesta cosa, com no. Quina és la situació actual d'aquest problema a Catalunya?
A veure, a Catalunya el problema és similar als altres comunitats autònomes a les que estem treballant. Sí que és cert que ara hi ha hagut una petita reducció en el que és el percentatge, però aquestes dades que donem són dades oficials i també corroborades una miqueta amb la nostra activitat. Però hem de tenir molt present que, malauradament, la pobresa augmenta, i moltes vegades no podem tenir dades d'aquesta pobresa perquè són gent que està fora del sistema o gent, pues, que potser ni accedeix als recursos públics que hi ha a la seva disposició, no? Però sí que hem de pensar que nosaltres, des del 2015, que vam posar en marxa un programa amb l'Ajuntament, amb l'administració catalana, hem pagat a Catalunya, pues, gairebé 1,5 milió d'euros en medicació directa, i hem ajudat a més de 5.000 persones a accedir a la seva medicació.
Verdaderament, deixa'm dir-te que m'agafo a lo del banc, perquè unidó la xifra que has dit, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Quines són les persones més afectades per aquesta realitat?
A veure, aquesta realitat, diguem-ne, hi ha dues realitats. Una realitat és la realitat en la que vam iniciar aquest projecte juntament amb l'administració, de la mà de l'administració. Són persones que van al seu centre de salut i els identifiquen una patologia, en molts casos una patologia crònica, que comporta, pues, tenir que fer front a una medicació i a un cost inesperat, i que en molts casos fa trontollar l'economia, no?, de la casa. Llavors, en aquests casos és quan parlem d'una pobresa farmacèutica molt identificada, i és on nosaltres ajudem aquestes persones a pagar la seva part del copagament que es veuen abocades a fer front. Per una altra banda, hi ha una altra pobresa, pues, que no es veu, que no té visibilitat, que és de persones que potser, com dèiem abans, no accedeixen als recursos públics, són gent que potser, pues, són ateses a través d'entitats socials, i són persones que no tenen targeta sanitària perquè han vingut fa poc al nostre país, són persones que van a visitar-se a serveis d'urgències, pues, perquè no tenen altre recurs. I llavors, cada cop estem treballant més amb aquest tipus d'entitats socials, inclús amb hospitals. Tenim acords per poder pagar la medicació a aquestes persones, tot i que no estiguin, pues, dintre del nostre sistema de salut, no?
Creus que vivim en una societat massa medicalitzada?
A veure, aquesta pregunta és És evident, per les nostres dades, les dades que nosaltres disposem, pel que veiem a la nostra activitat, que sí, no? Hi ha una polimedicació al nostre país, i el que passa és que és una problemàtica a la que no volem entrar, no? Perquè ens diluiríem una miqueta amb un altre discurs. Nosaltres el que volem és ajudar a la gent que necessita accedir a la seva medicació i no pot accedir per motius econòmics. El tema de la polimedicació, això hi ha professionals que tenen que afrontar-ho i des de l'administració també han de vigilar-ho, no?
És que fer aquesta pregunta perquè tinc entès que persones de la tercera edat vull dir, fan a còpia de molts medicaments a casa seva. Llavors, no sé, per això t'ha fet la pregunta.
Sí, mira, això, Enric, sortint una mica de la nostra activitat del dia a dia, però perquè ens trobem, no? Ens trobem moltes trucades de gent que... pues que se li ha mort un familiar, en molts casos gent gran, que diu, escolta, tinc molta medicació a casa i no sé què fer, on us la puc portar i donem una segona vida? I és molt trist dir que no, però la legislació espanyola és molt estricta, més que altres països d'Europa, i no ens permet donar vida aquesta medicació. Per una altra banda, hem de tenir en compte que s'està debatint dintre de la llei de copagament, que això seria un altre tema a tractar gairebé un altre dia, en la que s'està valorant el topall, no?, que tenen els pensionistes. Els pensionistes sabem que poden retirar medicació pagant un màxim que no arriba a 18 euros, i això una miqueta fa que a vegades retirin medicació que potser no necessiten, no? És molt senzill, moltes vegades qualsevol persona va al metge, es trenca un colze i diu, bueno, pot prendre un medicament per si té dolor. Bueno, si t'ho posen a la recepta, és molt fàcil que la gent ho retiri, no? Si té un cost molt reduït o inclús un cost zero. Però a vegades aquesta medicació no es fa servir, no? Llavors, això és un problema amb el que ens trobem, no? Però, malauradament, com per la legislació que tenim al nostre país, no podem recollir aquest tipus de producte i no podem donar-li una segona vida.
Però, a part que no podeu vosaltres, quina sortida tenen, ho saps?
Sí, la sortida que tenen és la seva destrucció.
Vale, molt bé.
Que és caríssima.
No, queda clar. Les farmàcies tenen un paper molt important en el vostre projecte? O...
Molt important no, primordial. Jo crec que les farmàcies personalment sempre valorem molt la seva tasca en el dia a dia, no només en el nostre projecte amb els que són uns col·laboradors bàsics, sinó en el dia a dia. Jo crec que nosaltres, qualsevol de nosaltres, inclús abans d'anar al metge, va al seu farmacèutic de confiança i li acaba explicant, no?, per la dificultat que té, la necessitat que té en aquell moment, i és una feina encomiable i és, jo crec que els hi hem d'agrair molt. Se'ls va posar molt en valor en l'època de pandèmia tota la tasca que van fer, però aquesta tasca continua, el que passa és que és una tasca silenciosa i és, realment hi ha una devoció aquí del farmacèutic, no? I la veritat és que, com sempre, agrair-los la seva tasca.
A part de les farmàcies, també treballeu en altres entitats socials o sanitàries?
Sí, com dèiem abans, hi ha entitats socials amb les que col·laborem, entitats socials que tenen el seu equip de treballadors, sanitaris o treballadors socials. També estem treballant amb hospitals, per la circumstància que comentaven, no? Cada cop més persones que no tenen recepta o no tenen targeta sanitària van a l'hospital per poder disposar d'una medicació, i és molt curiós com a l'hospital ens expliquen, no? Clar, és que nosaltres tractem una persona, veiem la patologia que té, la podríem enviar a casa sense necessitat d'hospitalitzar-la, però com sabem que si surt d'aquí no podrà accedir a la seva medicació, el que fem és hospitalitzar-la per garantir-nos que prendrà la seva medicació. I això és un cost molt elevat.
Mm-hmm. Quin paper juga la ciutadania a la vostra tasca diària?
Bueno, jo crec que el nostre país s'ha demostrat, no? S'ha demostrat que la ciutadania sempre és solidària, sempre està disposada a col·laborar, però, i això és una opinió molt personal, creiem que no se li pot demanar més, no?, a la ciutadania. Vull dir, sempre les situacions més complicades és la ciutadania qui treu endavant el nostre país, la situació. Evidentment que poden ajudar i ja ho fan, el que passa és que ara també ens trobem en un moment nosaltres que hem de centrar-nos per veure què li demanem, no? Evidentment podem demanar-li diners per ajudar aquestes persones, però que no poden accedir a la seva medicació, però els volem demanar i els estem treballant per presentar-los un projecte molt atractiu de voluntariat.
Pues res, Xavier, si et sembla, fem una petita pausa i després tornarem perquè continues explicant la tasca que fa Van Farmacèutic.
Fantàstic, gràcies, Enric.
Espai Solidari. Històries que inspiren. Projectes que transformen vides.
T'agrada la música dels Beatles? Vols sentir cançons mai publicades, assajos, concerts en directe, gravacions exclusives per la BBC i també les últimes novetats discogràfiques del grup? Doncs no et perdis els dimecres de 5 a 6 de la tarda al programa Pop Go The Beatles, una hora setmanal de Beatles inèdits. Dirigit i presentat per qui us parla, Francisco José Bueno. Jo també sóc Ràdio Gràcia.
Espai Solidari amb Enric Castellà.
Bueno, pues aquí estem de nou entrevistant el senyor Xavier Vincià, director de Banc Farmacèutic. Aviam, Xavier, com es pot col·laborar en el Banc Farmacèutic, ja sigui com a voluntari o fent donacions?
Sí, a veure, com a voluntari estem treballant perquè en el seu dia vam organitzar unes campanyes de recollida de producte OTC, producte per a farmàcia, és a dir, producte que no està subjecte a prescripció mèdica, que es podien recollir per entitats directament, no? Aquest projecte tenim ganes de recuperar-lo perquè, bueno, la veritat és que donava molt bon resultat, ajudava molt a les entitats, a les persones usuàries de les entitats. El voluntariat era una tasca pues, molt concreta que li agradava molt i això ho volem recuperar perquè dintre d'estar pagant medicació, com estem pagant directament a molts usuaris a través de l'administració o d'entitats socials, és una feina que no es veu i si no es veu la gent no ho coneix, no? Llavors volem donar visibilitat a la nostra tasca, donar visibilitat a la pobresa farmacèutica i estem treballant per presentar i per demanar als voluntaris que ens ajudin en aquesta tasca. No?
Si alguna persona que vol ser voluntària té que tindre un perfil determinat?
No, a veure, diguem-ne, hi ha dos tipus de voluntaris. El voluntari que necessitem a l'oficina pues, pel nostre dia a dia, per la gestió, perquè nosaltres ja ho veurem després, entenc, però vivim, vull dir, tenim subvencions i aquestes subvencions s'han de justificar i no sempre és fàcil, per tant, un paper administratiu seria molt d'agrair, un paper informàtic també, un paper d'una persona que conegui les xarxes socials, la comunicació també. I per una altra banda, després, quan fem campanyes, pues, allà necessitem el que és la nostra ciutadania, no? Una gent moguda, amb ganes d'ajudar i que estigui disposat pues, a estar unes hores a una farmàcia donant a conèixer la pobresa farmacèutica o recollint producte pels més necessitats.
Perquè a les escoles feu alguna reunió, alguna explicació?
Sí, nosaltres tenim, bueno, a les escoles, instituts sanitaris també, no? L'Institut de la Vall d'Hebron també hem fet formacions. Nosaltres estem fent formacions per sensibilitzar sobre aquesta pobresa. La veritat és que és una tasca molt agraïda, on veus, no?, l'inquietud que té la gent jove, no?, per poder ajudar, per poder conèixer. També un jovent pues, que... té unes mires molt més obertes que potser les que teníem nosaltres en la nostra època, no? Que no podíem veure tant, no? No veure amb ve baixa, no ens deixàvem veure tant i se'ns amagava moltes coses. Ara tot es veu i això també pues, s'ha d'aprofitar i també ajuda que la gent jove sigui més sensible, no?, a les necessitats que veuen. No?
Exactament, al llarg d'un any, o al llarg de l'any, dueu a terme altres campanyes o activitats?
Sí, a part d'aquestes accions que fem de conscienciació a les universitats, als instituts, també participem en alguna fira pues, del sector, també perquè ens interessa tenir contactes amb la indústria farmacèutica, perquè coneguin la nostra activitat, perquè coneguin, no?, que moltes vegades queda molt allunyada del que passa al carrer, no?, la indústria. Llavors, la veritat és que estan tenint una disposició molt bona, ens estan ajudant molt també des de la indústria farmacèutica, també des dels col·legis de farmàcies, i això és una cosa amb el que hem de seguir treballant i potenciant, per tant, de fer més xarxes. No?
Quan piqueu a la porta d'aquestes, diguéssim, empreses farmacèutiques, què tal us reben?
La veritat és que ens reben doncs, bueno, amb molt bona disposició, amb ganes d'ajudar, també és... Val a dir que nosaltres hem guanyat molt en poder demostrar la nostra transparència, vull dir, sempre hem sigut transparents, però també s'ha de demostrar. I a dia d'avui pues, les eines informàtiques ens permeten, no?, d'elaborar uns informes que són molt aclaridors, on es veu la nostra activitat, on es veuen on van els nostres diners i on es veuen, no?, pues, els perfils que s'estan beneficiant de les nostres ajudes. I això és importantíssim.
Xavier, quins són els principals reptes als quals s'enfronta actualment l'associació Banc Farmacèutic?
Bueno, nosaltres tenim dos grans reptes aquest any. Un d'ells és de passar a la comunitat de Madrid a treballar a tota la comunitat. Fins ara ho estàvem fent a dos barris molt necessitats i volem ampliar i estem en camí d'aconseguir-ho. Seguir creixent a la resta de Catalunya, on estem treballant també a moltes poblacions. I després, pues, una miqueta amb el que estàvem dient del pla de voluntariat, de donar la visibilitat a la nostra activitat, pues, crear un pla de comunicació perquè la gent ens conegui, no? I fer accions puntuals, concretes, que ens permetin que la gent conegui la nostra activitat i entre tots, pues, sumar.
I a les farmàcies, què tal és la resposta que us donen i els professionals del sector farmacèutic?
Les farmàcies sempre estan obertes a col·laborar, com el que deien, és la seva professió, pues, és un ofici i així ho transmeten, així treballen en el dia a dia, ajuden a qualsevol persona que entra a la seva farmàcia i la veritat és que amb això ens han permès, pues, créixer, no?, en els nostres projectes, establir nous projectes i sense ells no podríem estar fent el que estem fent.
Creus que hi ha un desconeixement encara sobre aquest tipus de pobresa, que deus pobresa invisible?
Bueno, malauradament jo crec que no hi ha un desconeixement, però parlant sobre la pobresa en general, sí que la gent no li interessa conèixer-ho, no? I llavors moltes vegades, tot i que veiem, no, pues no, la gent no s'acosta o no sap com ajudar, no? Però és obvi que hi ha un problema de vivenda del nostre país, inclús hi ha un problema d'accés al mercat laboral, i després, pues, és normal que surtin, pues, pobreses, diguem-ne, en cognom, no? Com pot ser la pobresa farmacèutica, la pobresa energètica, com pot ser la pobresa alimentària, i després, a dia d'avui, hi ha un problema del sensellarisme, no? Està creixent a una velocitat horrible, permetem dir aquest terme, i és evident que totes aquestes persones que es queden sense llar, que es queden sense feina, pues necessitaran medicació, aliments, roba, i llavors hem de treballar, i malauradament les mesures a dia d'avui no són les adequades en aquest sentit, no?
Com afecta la pobresa farmacèutica a la salut física i emocional de les persones que tenen que recórrer a vosaltres?
Bueno, la veritat és que afecta, vull dir, la pobresa farmacèutica afecta, és una conseqüència de les pobreses que hem parlat anteriorment, però nosaltres sí que tot, és evident que l'índex de pobresa està creixent moltíssim al nostre país, però nosaltres volem destacar sobretot el perfil d'aquella persona que no és que pateixi una pobresa, sinó que de cop i volta li descobreixen un problema de salut, això li trastoca el seu dia a dia i això li fa patir pobresa farmacèutica per dos motius. Un, perquè ha d'accedir a una medicació que potser li suposa un cost molt elevat respecte als seus ingressos, o inclús que ha de deixar la seva feina per la patologia que li han descobert, i llavors, a sobre de tenir que pagar medicació, segurament veu reduït els seus ingressos.
Xavier, què us agradaria aconseguir a mig o llarg termini com a associació?
Sí, abans hem posat els dos exemples a curt termini. A mig llarg termini les nostres línies d'acció són molt clares. És dimensionar, no?, aquesta problemàtica de pobresa farmacèutica que ens trobem. La segona és una visibilitat a la pobresa farmacèutica. I la tercera i més important és aconseguir canvis legislatius. Permetem dir, Enric, que l'any passat, el mes de setembre, vam estar amb el secretari d'Estat de Sanitat d'Espanya i ens va, bueno, pues, dintre d'un acte va reconèixer que existia pobresa farmacèutica al nostre país i que es posaria a treballar per veure com podíem pal·liar-la, no? I això estem treballant juntament amb altres agents per veure com podem arribar-hi.
A quins països, bueno, millor dit, a quines ciutats esteu present banc farmacèutic?
Bueno, estem presents a tres comunitats autònomes, a Catalunya, Aragó i Madrid. A totes elles estem treballant amb l'administració i també amb algunes entitats socials privades. Sobretot estem molt estesos aquí a Barcelona, que estem treballant amb més de 60 entitats socials, amb les que la col·laboració és fantàstica, i això ens ha permès arribar a un perfil de gent que amb l'administració no arribàvem, no? I això és molt, molt important per a nosaltres.
Aviat, Xavier, això ja s'acaba, i voldria que enviessis un missatge per fer arribar als nostres oients. Quin seria aquest missatge?
El missatge és molt clar: la pobresa farmacèutica al nostre país existeix i afecta a gairebé el 5% de la població. Ara sí, és cert que ha baixat una miqueta, però això hem de treballar conjuntament per pal·liar-lo, i la forma de pal·liar-lo és treballar en xarxes i fer pressió, evidentment, a nivell polític i a nivell social perquè es doni a conèixer, no?
Pues dades de contacte amb farmacèutic.
Bueno, el nostre telèfon sempre obert, 93-321-0244, el nostre correu electrònic info@bancofarmacéutico.es, i també pues, es poden accedir a la nostra web, www.bancofarmacéutico.es, xarxes socials, estem a LinkedIn, a Instagram, a Twitter també, i, bueno, X, perdó, i oberts a qualsevol col·laboració, a qualsevol necessitat que sorgeixi.
Pues, algun comentari més per la teva part, Xavier?
No, simplement agrair-te, Enric, la teva invitació, agrair-vos el programa que feu quincenalment, que té molt bona acollida entre els oients, i sobretot pues, que a veure si quan posem en marxa la nostra campanya, a lo millor no ha passat tant temps com ha passat ara en veure'ns, que han passat pues, 3 anys, i et demano venir per donar a conèixer la nostra acció, com serà, però és que volem donar... O sigui, funcions molt clares, molt concretes i que s'animi molta gent a participar-hi.
Pues quan sàpigues la data, m'ho fas saber i tens les portes obertes de Ràdio Gràcia.
Moltíssimes gràcies, Enric.
Pues bueno, res, Xavier Vinci, el director de Banc Farmacèutic. Moltes gràcies per donar-nos a conèixer el vostre projecte, que és una satisfacció a nosaltres que existeixin aquestes entitats solidàries. Que acabis de passar molt bona tarda.
Molt bé, moltíssimes gràcies igualment, Enric.
Espai Solidari. Històries que inspiren. Projectes que transformen vides. No és Miami, ni les Maldives.
Mediterràniament aquí passem els dies. Hola, som la Lucía i l'Helena, i si voleu gaudir d'una bona estona i estar informats d'absolutament tot,
ens podeu escoltar cada divendres de 5 a 6 a l'hora del cafè. Es busca catalanet per poder anar del concert. Cada
molina de disco m'acompanyi al carrer. Vitamina de l'amor. Espai Solidari amb Enric Castellà.
Aquest ha sigut possible aquest programa a l'espai, o sigui, al Pau, que ha fet la cosa tècnica de so, i us ha parlat l'Enric Castellà. Fins la propera, adeu-siau, bona tarda.